la xarxa de comunicació.
Senyors, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts a Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o si més no, això és el que ens agradaria. Un programa dedicat als afeccionats al jazz, els que ho són des de fa temps, els recentment incorporats i els que ho són i potser encara no ho saben. En qualsevol cas, tenim per endavant 60 minuts que els dedicarem a parlar de la nostra música i dels seus protagonistes, però sobretot, i per sobre de tot, a escoltar jazz que hem seleccionat entre els millors discos de la nostra discoteca. Diuen que si hi ha quelcom que funciona, no té cap sentit canviar-ho. D'aquí que, i com venim fent al llarg de tota la temporada, hem triat un tema dels considerats estàndard i us l'oferirem per diferents i grans instrumentistes en versions ordenades cronològicament, des de la més antiga fins a la més actual. Una metodologia que ens permet escoltar l'evolució del tema en funció de l'època d'enregistrament, de l'estil i de la seva instrumentació. Doncs bé, el tema que hem triat avui és el popular Don't Get Around Much Anymore, una composició de Duke Ellington de l'any 1940, a la que el lletrista Bob Russell li va posar lletra 2 anys més tard. De fet, el tema originàriament es va anomenar Never No Lament, però va ser canviat pel definitiu Don't Get Around Anymore per Bob Russell, quan Bob Russell, diguem-ne, va escriure la seva lletra. El primer enregistrament del tema la va realitzar l'orquestra de Duke Ellington l'any 1940 i ràpidament va ser versionat per multitud d'artistes. Cal destacar les del grup Ink Spots de l'any 1943, la de Glenn Gray and the Casaloma Orchestra, també de l'any 1943, la que la Big Band del propi Ellington va enregistrar l'any 1947 amb la presentació del vocalista Al Ibler, la que figurava en l'àlbum Oscar Peterson Play Duke Ellington Sugbook, la de Nat Aberley Quintet del 58, la de Dave Brubeck del 74 o la de del vocalista Kevin Mahoney del 2005. Però bé, nosaltres avui començarem el recorregut amb la Big Band del propi Duke Ellington, collita 1940.
Thank you.
Hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió de la pròpia orquestra de Duke Ellington de l'any 1940. Una versió que s'ha extret d'un disc d'aquells que giraven a 78 revolucions per minut i que popularment se'ls deia discs de pedra, en els que, bé, contenien un tema per cara. Aquest que hem escoltat es va editar en el segell Victor. Doncs sí, tal com dèiem, retrocedit fins al 4 de maig de 1940 per escoltar la vella guarda de la formació de l'orquestra de la Big Band de Duke Ellington, noms com el trompetista Rex Stewart, el saxo alt Johnny Hodges, el saxo tenor Ben Webster, el trombonista Tricky Sam Nanton i, evidentment, el propi Duke Ellington, el piano i direcció, han estat alguns dels protagonistes. Bé, hem anomenat a Ben Webster i precisament serà ell el nostre proper protagonista. Per això avançarem ara fins l'any 1954, quan pel segell discogràfic Norgram Records enregistra un LP que es titula The Consummate Artistry of Ben Webster. Per cert, que aquest disc es va tornar a publicar l'any 1957, en aquest cas en el segell Verb Records, amb el títol de King of the Tenors. Doncs bé, escoltem la versió de Ben Webster del nostre tema d'avui. Pensant, hem iniciat la selecció d'avui amb la Big Band de Duke Ellington de l'any 1940 i hem continuat amb aquesta versió del saxo tenor Ben Webster, que és concretament de l'any 1954. I jo estava pensant, en relatiu poc temps, són 14 anys de diferència, com havia canviat la qualitat del so, com havien, doncs, diguem-ne, avançat les tècniques d'enregistrament. Res a veure la versió de Duke Ellington del 40 amb aquesta de Ben Webster de l'any 1954. Ben Webster al saxo tenor, Harry Sweet Edison a la trompeta, Benny Carter al saxo alt, Oscar Peterson era el pianista, Barney Kissel la guitarra, Ray Brown contrabaix i J.C. Heard era el bateria. I doncs bé, no ens mourem de l'any 1954 perquè tot seguit anem a escoltar el per molts anys saxo alt de la Big Band de Duke Ellington. Tots haureu encertat segurament que estic parlant de Johnny Hodges, que simultaneava la seva participació, per cert essencial en la Big Band, amb treballs al seu nom propi. Doncs bé, en aquest 1954 Johnny Hodges enregistra un disc amb el segell Norgram Records en un single de 10 polsades en el que en la cara A i a nom de Johnny Hodges and His Orchestra figurava aquesta versió que tot seguit escoltem. Sempre, sempre, per principis, és un plaer escoltar el so del saxo alt de Johnny Hodges.
Thank you.
Doncs bé, hem escoltat el saxo alt Johnny Hodges i orquestra, una orquestra que la formaven, entre altres, Leroy Lovett al piano, Ben Webster al saxo tenor, Lawrence Brown al trombó, Emmett Berry a la trompeta, Lloyd Trotman al contrabaix i James Johnson a la bateria. El disc es va enregistrar a la ciutat de New York el 9 d'abril de l'any 1954. I bé, continuem, i no deixem els components de la Big Band de Duke Ellington, ja que el proper convidat va ser un trompetista de l'orquestra en dos períodes, de 1929 a 1940 i des de 1960 fins a 1974. Estic parlant del gran Cotty Williams, un dels mestres de la sordina, amb un so emotiu, amb un so punyent. Ell va ser l'encarregat de substituir a Bubber Miley, un músic nascut a la població de Mobile, a l'estat d'Alabama, el 24 de juliol de l'any 1910 i que va morir a Long Island el 15 de setembre de l'any 1985. Com deia abans, com tots els grans solistes de l'orquestra, paral·lelament tenien una carrera individual. De fet, ell va ser líder d'unes quantes formacions diferents. Doncs bé, l'any 1961 enregistra un disc que titula Don't Nothing Ye Till You Heard From Me, un altre títol lligat a la Big Band de Duke Ellington. Evidentment, en aquest disc del que estem parlant no podia faltar el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.
Thank you.
Doncs bé, acabem d'escoltar el gran trompetista Cotty Williams amb la seva versió del nostre tema d'avui. En Cotty Williams, que ha estat acompanyat per un grup de músics, però que malauradament no van ser identificats. Bé, i tot seguit, doncs, escoltarem a un altre gran trompetista, també pertanyent a la Big Band de Duke Ellington. Estic parlant del senyor Cat Anderson. Retrocedirem fins l'any 1963, quan Cat Anderson enregistra un disc a la ciutat de París. És un disc el que titula A Chat with Cat Anderson. En ell, evidentment, a més, ja us diré després, els músics que acompanyats tots eren pertanyent a la Big Band de Duke Ellington. Així que, un cop més, els seus deixebles van fer versions del gran tema aquest Don't Get Around Much Anymore, el que estem dedicant al programa d'avui. Escoltem, doncs, el senyor Cat Anderson i el seu grup.
Thank you.
Doncs bé, hem retrocedit fins l'any 1963 per recuperar aquest disc, aquest Achat with Cat Anderson, enregistrat, com dèiem, a la ciutat de París, en el que el trompetista està acompanyat del senyor Joe Turner al piano, Roland Lobligeois al contrabaix, Sam Woodyard a la bateria, Buster Cooper al trombó, Russell Prokop al saxo alt i al clarinet, i Paul Gonçalves al saxo tenor. Doncs bé, dos hem escoltat seguits, dos grans trompetistes de la Big Band de Duke Ellington, que van enregistrar algun dels seus temes amb els seus propis grups. I tot seguit, doncs avançarem en el temps, i per aturar-nos en l'any 1975, quan pel segell Muse el saxofonista Sonny Stitt enregistra un àlbum dedicat a les composicions de Duke Ellington amb l'inequívoc títol de Blues for Duke. L'àlbum s'enregistra els dies 3 i 4 de desembre del 1975, tot i que no es publica fins l'any 1978. Doncs bé, el segon track de la cara B és el nostre Don't Get Around Much Anymore, en la versió del senyor Sonny Stitt i el seu grup. Thank you. En 1975 he escoltat el senyor Sonny Stitt, en aquest cas el saxo tenor, i en altres temes del mateix disc que ell toca el saxo alt, acompanyat per Barry Harris al piano, Sam Jones al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. Per cert, aquesta secció de ritme a mi m'ha semblat senzillament esplèndida. Bé, i ara la nostra següent versió que hem preparat va a càrrec del gran pianista Earl Hines, que va dedicar un doble àlbum comercialitzat amb el títol de Earl Hines Play Duke Ellington, en el que recull 20 temes del compositor enregistrats a piano sol entre el dia 1 de juny del 71 fins al 29 d'abril del 1975, i el va fer en els National Recording Studios a la ciutat de New York. Doncs, concretament, el nostre tema el van registrar el 27 de novembre de 1972. Escoltem-lo.
Thank you.
Doncs bé, hem escoltat el gran mestre, el senyor Earl Hines, a piano sol. I continuem amb el nostre repàs i avançarem ara en el temps fins l'any 1980, quan el saxofonista Chico Freeman publica un àlbum en el segell India Navigation amb el títol de Spirit Sensitive. El disc es va enregistrar entre els mesos d'octubre de 1978 fins al gener de 1979. Doncs bé, a diferència d'altres discos del propi Chico Freeman de l'època on apostava per l'avantguarda, aquest disc està dedicat als estàndards i preferentment a les balades. Chico Freeman, saxofonista tenor i trompetista, és fill del també saxofonista Bon Freeman. Ell va néixer a Chicago l'any 1949, concretament el 17 de juliol. L'any 1976 publica el seu primer disc com a líder, un disc que es titulava Morning Prayer, i des de llavors la seva discografia compta amb més de 30 àlbums al seu nom i gairebé una quarantena com a co-líder. Doncs bé, disposem-nos a escoltar el senyor Chico Freeman al saxo, acompanyat de John Hicks al piano, Cecil McBee a la bateria, Famonda Don Moye a la bateria, i a banda, en la resta de temes del disc, el bateria s'intercanvia amb el senyor Bill Hart. Chico Freeman, escoltem-lo. Thank you. El senyor Chico Freeman, el saxo tenor, en altres temes del disc i toca el soprà, acompanyat del trio de ritme, menció especial pel contrabaixista Cecil McVie. Bé, i ara, i per retrobar-nos amb els nostres propers protagonistes, haurem de desplaçar-nos fins als països escandinaus, i més concretament a Suècia, país de naixement del saxofonista Arne Donnerhus i del guitarrista Rune Gustafsson. L'any 1990 enregistren a la ciutat de Copenhagen i pel segell Propins, en els estudis Som Music, un àlbum el que titulen Sketches of Standards. Doncs bé, escoltem la seva lectura del nostre tema d'avui.
Thank you.
El senyor Arne Domnereus al clarinet en aquest tema, en altres toca el saxo alt, acompanyat del guitarrista Rune Gustafsson. Bé, una excursió al jazz que es feia i es feia i es continuarà fent segur en els països nòrdics, concretament a Suècia. I continuem avançant ara fins l'any 1994, on un altre guitarrista, en aquest cas el nord-americà Charlie Byrd, publica un àlbum el que titula You've Got the World of on a String, i ho fa en formació de trio i pel segell Timmler Records. El disc es va enregistrar curiosament en la ciutat italiana de Milà. Escoltem-lo. Thank you. ells han estat Chuck Baird a la guitarra solista, Joe Baird al contrabaix i Chuck Reed a la bateria. Un Charlie Baird que ens va deixar a la població d'Annapolis a l'estat de Maryland el 2 del desembre de l'any 1999, sí, tenia 74 anys. Per cert, que és important, ahir se li deu la introducció en els Estats Units a principi dels 60 de la bossa nova. D'ell, de fet, ell va ser qui va impulsar l'enregistrament del disc Jazz Samba amb el saxofonista Stan Getz, que de fet va suposar l'esclat d'aquest estil al llarg i ample del món. Doncs bé, fins aquí el nostre temps, que per definició és sempre curt, és sempre escàs. Com no pot ser d'una altra forma, us agraïm molt sincerament la vostra sintonia i us emplacem a la propera setmana, mateix dia, mateix hora. Recordar-vos que si és del vostre interès, podeu recuperar aquest programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora i que, de fet, penjaré en el perfil de Facebook de Jazz Setmanal. Només cal clicar sobre el logo i us connectarà directament amb el portal ivox.com, on podeu escoltar el programa amb una qualitat sonora molt i molt important. Doncs bé, gràcies un cop més, fins a la setmana entrant, i m'acomiado com sempre amb el meu habitual
Partitura de tarda, una mirada personal sobre música i els seus intèrprets, un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.
Bona tarda, benvinguts a Partitura de Tarda. Avui el programa porta un fil conductor molt precís, la figura d'Antoni Gaudí, però no el Gaudí dels manuals d'arquitectura ni el dels circuits turístics, el Gaudí que ha fascinat músics de tot arreu, el Gaudí que d'alguna manera inexplicable